Benvinguts a una altra edició de Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca. El control tècnic està a càrrec de Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui està dedicat al compositor rus Tchaikovsky i concretament a la seva serenata per cordes com a obra principal. Com que ja hem dedicat un altre programa a aquest compositor, ens limitarem a comentar un parell de qüestions sobre la seva vida i obra. Primer, que va néixer a Votkinsk, que és una població uns 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, part de Rússia, el 1840, i va morir a Sant Petersburg el 1893. Per tant, compositor rus de la segona meitat del segle XIX i d'estil romàntic. Tchaikovsky és, sens dubte, el més internacional dels compositors russos, el més conegut a fora de Rússia, i, de fet, durant la seva vida ja va tenir molt d'èxit a fora del seu país. Va viatjar a Itàlia diverses vegades, com tants altres artistes, músics o no, i també va viatjar, en general, per dirigir les seves obres doncs, a països com Alemanya, Txecoslovàquia, França, Anglaterra i fins i tot als Estats Units, on era molt, molt famós i molt reconegut. L'obra de Tchaikovsky és d'un estil més occidental que la dels seus contemporanis russos, com Mussorgsky o Rimsky-Korsakov. Però també, tot i així, també fa servir molts temes tradicionals russos, és a dir, que la seva música ve a ser una barreja, no?, d'estil occidental i de tradició russa. Són molt populars i molt coneguts els seus ballets, com pràcticament tothom els coneix, el Llac dels Cignes, el Trencanous, la Bella Dorment. I parlant del seu estil, és interessant comentar que ell era un gran admirador de Mozart. Bé, i passem ja a l'obra principal d'aquest programa, la Serenata per cordes en do major, opus 48. És una obra inspirada en les serenates del segle XVIII, sobretot de les de Mozart, aquí dèiem fa un moment que ell era un gran admirador, però amb l'estil romàntic propi de Tchaikovsky. Va ser com una, podríem dir, adaptació de l'obra, del tipus de la forma, no?, de serenata del segle XVIII a l'estil del romanticisme. La serenata de Tchaikovsky està escrita per orquestra de cordes, és a dir, violins, violes, cellos i contrabaixos, precisament com la serenata més coneguda de Mozart, la Eine kleine Nachtmusik, o Petita música nocturna, que no té instruments de vent. La major part de serenates tenen instruments de vent, a més de les cordes, però aquesta, la Petita música nocturna de Mozart, no en té. És només per instruments de cordes. El mateix que la serenata de Tchaikovsky, com dèiem. Té quatre moviments. El mateix compositor deia que era una obra entre una sinfonia i un quartet de corda, que tant una com l'altra acostumen a tenir quatre moviments, i la unitat de l'obra s'aconsegueix fent servir alguns motius que es repeteixen en diferents moments al llarg de la mateixa. Sobretot el tema inicial, que veurem que es repeteix més d'un cop. Bé, i anem a escoltar sencera, completa, la serenata de Tchaikovsky, la serenata per cordes en do major opus 48 de Tchaikovsky, en la interpretació de la Orquestra Simfònica Acadèmica Estatal de la Unió Soviètica, un nom bastant llarg per una excel·lent orquestra russa o soviètica, dirigida per l'excel·lent també director Yevgeny Svetlanov. Comença la serenata per cordes amb un moviment que és andante seguit d'allegro. Té una introducció lenta, molt, molt expressiva, poderosa, que capta de seguida l'atenció de l'oient. És un tema molt, en fi, que té una personalitat molt forta. Després segueix l'allegro, la part ràpida d'aquest moviment, que es basa en dos temes que es van alternant. I, com a cosa interessant, al final del moviment tornem a sentir d'una manera força inesperada el tema de la introducció, el que dèiem fa uns moments, de que Tchaikovsky doncs, de vegades repeteix el mateix tema per donar unitat a tota l'obra. Escoltem doncs el primer moviment de la serenata per cordes en do major de Tchaikovsky Andante Allegro, en versió de l'Orquestra Simfònica Acadèmica Estatal de la URSS o de la Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Svetlanov. Thank you. Estem escoltant la serenata per cordes en do major de Tchaikovsky. Era el primer moviment, Andante Allegro, i ara passem al segon moviment, que és un vals. Un vals de, més o menys de l'estil que tothom coneix. És un vals molt, molt elegant, és potser el moviment de la, serenata més famós, més conegut, i podríem dir que ofereix un contrast lleuger, amable, amb els moviments anterior i posterior, que són més intensos, no? I escoltarem a continuació, doncs, el segon moviment, vals, d'aquesta serenata per cordes en do major de Tchaikovsky. Era el segon moviment, vals, de la serenata per cordes de Tchaikovsky. A continuació, el tercer moviment, que porta el títol de Elegie en francès, elegia, o sigui, un lament, una lamentació, una expressió de tristor per algun fet desafortunat, i porta l'indicació de larghetto, o sigui, que és més aviat lent. Aquest moviment té un caràcter líric, emotiu, melancòlic, que és molt típic de Tchaikovsky. I al final, si us hi fixeu, veureu que la música sembla que vagi desapareixent a poc a poc, com si s'anés extingint. Escoltem, doncs, aquest tercer moviment, Elegí, de la Sonata per cordes de Tchaikovsky. era elegir l'arghetto, l'elegia, el tercer moviment de la sernata per cordes en do major de Tchaikovsky, i arribem al quart moviment i últim moviment d'aquesta obra, que porta com a indicació finale tema russo, andante allegro. Un cop més, Tchaikovsky comença amb una breu introducció lenta, que en aquest cas està basada en una cançó popular russa, i a continuació ve l'allegro, ràpid, basat en una altra música popular russa, en aquest cas una música de dansa. És un moviment ràpid, animat, brillant, amb molta força, que contrasta clarament amb el moviment anterior. I és interessant també, de nou Tchaikovsky utilitza aquesta idea, no? De quan sembla que el moviment i per tant l'obra està a punt d'acabar, i tothom s'esperaria doncs, un parell d'acords per acabar l'obra, doncs torna, per sorpresa, el tema de l'inici, el tema del començament de la serenata, que per tant és el segon cop que es repeteix. A continuació, reprèn el tema de dansa, aquest tema tan animat i tan ràpid, i ara sí que finalitza el moviment i tota l'obra, la serenata. Escoltem, doncs, el quart moviment, finale, tema russo, de la serenata per cordes en do major de Tchaikovsky. Hem escoltat la serenata per cordes en do major de Tchaikovsky, opus 48, interpretada per l'Orquestra Simfònica Acadèmica Estatal de la Unió Soviètica, dirigida per Yevgeny Svetlanov. I ara passem a l'altra obra d'avui, que, diguéssim, que complementa la serenata dins del nostre programa, que porta com títol El Capriccio Italian, o italià. Ja sabeu que en aquella època als russos els agradava molt escriure coses en francès, i en aquest cas és una barreja d'italià i francès. Capriccio Italian, opus 45. És una obra basada en les músiques populars que Tchaikovsky va sentir quan va viatjar, durant un viatge que va fer a Roma. Curiosament està composat el Capriccio el mateix any que la serenata, 1880. El compositor tenia 40 anys. És una fantasia per orquestra, que és, tant com dic, és una forma lliure, no segueix una forma estàndard. I la música comença seriosa, però després apareixen les melodies populars i l'ambient festiu. I la cosa es va animant i l'obra doncs, acaba amb una tarantella, que és una dansa típica italiana, molt ràpida, i això podríem dir que, bueno, que evoca la celebració del carnaval als carrers de Roma, que va tenir lloc durant el temps que Tchaikovsky va ser-hi. Ens la interpreta l'orquestra de Cleveland, The Cleveland Orchestra, dirigida per George Schell. Capriccio Italian, opus 45 de Tchaikovsky. Thank you. Hem sentit el Capriccio italià de Tchaikovsky, interpretat per The Cleveland Orchestra, l'orquestra de Cleveland, una de les millors orquestres americanes, dirigida per George Schell. I així acabem el programa d'avui. Gràcies per escoltar. El control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i la propera setmana tindrem música d'un altre compositor rus més modern, Igor Stravinsky, en concret la seva obra potser més coneguda, La consagració de la primavera. Fins llavors, bona setmana.